Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Nil Fernández. Trànsit desplegarà 200 efectius dels Mossos d'Esquadra per aquest dispositiu especial de cap d'any que preveu fins a 46 macrocontrols d'alcoholèmia, velocitat i drogues a les principals vies catalanes. El Departament d'Interior ha fet també avui balanç del dispositiu de festes nadalenques que es tanca amb un 12% menys de víctimes mortals a les carreteres respecte a les xifres del passat 2018. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha tornat a demanar prudència al volant, especialment aquesta nit de cap d'any.
Demanar prudència, exigir prudència a tots els conductors i conductores, que l'única taxa segura que hi ha és la del 0,0, no tant per la seguretat d'un mateix, sinó per la seguretat dels altres. Per tant, exigir que els conductors i conductores que aquesta nit especial, com la nit de cap d'any, hagin de conduir, que no consumeixin ni alcohol ni drogues.
Pel que fa als controls d'aquests dies de Nadal, s'han realitzat més de 7.000 alcoholèmies. En comparació amb el passat 2018, les xifres de resultats positius es mantenen estables. Notícies de territori, com que Girona s'avança un dia a la celebració de cap d'any amb el concert Strauss a l'Auditori. Ens ho explica Victòria Pastor, de Girona FM. Bona tarda.
Bona tarda. El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra a Viena, inclou títols tan coneguts com El rei del vals, Napoleó, Festa de les Flores, El vals de l'emperador o Champagne. Els temes els interpretarà l'Strauss Festival Orquestra, acompanyada de l'Strauss Festival Ballet Ensemble. La producció està avalada per 30 anys d'èxits i més de 5 milions d'espectadors a tot el món. Aquesta producció ha rebut grans ovacions a sales com el Music Verein de Viena, el Concertgebouw d'Amsterdam, la Philharmonie de Berlín, el Music Hall d'Hamburg, l'Auditorium Parco de la Música de Roma, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real o l'Auditorio Nacional de Música de Madrid. El concert és avui a l'Auditori a 8:45 de la nit.
També Santa Cristina d'Aro celebra el concert de Nadal amb les corals locals i diversos solistes, també de diferents punts del territori català. Ens en detalla informació des de Televisió Costa Brava. Bona tarda.
Bona tarda. Ja ho diuen, la unió fa la força i així ho han demostrat les entitats musicals de Santa Cristina d'Aro unint-se per oferir un innovador concert de Nadal, on a més de les corals de Santa Cecília, el Gospel d'Aro i l'Escola de Música del municipi, també hi han participat solistes convidats de territori català com Tina Gorina, Laura Obradors, Gina Reiner, Carles Ortiz o Alejandro Chelet, així com el pianista Stanislav Angelov. Entre tots han aconseguit realitzar un tradicional concert des d'un punt de vista que no s'havia fet mai fins ara. A més, amb el mètode de taquilla inversa, el concert ha estat de caràcter solidari. Tots els donatius recaptats aniran destinats íntegrament a la Marató de TV3, que tot i ja haver-se celebrat, es poden seguir fent aportacions per una bona causa. Tina Gorina és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
És una cosa bonica, no?, que un cop a l'any ens ajuntem totes les entitats culturals de Santa Cristina i fem alguna cosa conjunta. Penso que és bonic i, bueno, per gaudir tots també d'un concert de Nadal i d'una festa de Nadal, no?
La cantada va iniciar-se amb les interpretacions individuals de cada agrupació municipal, seguida de les actuacions dels convidats. La vetllada nadalenca va finalitzar amb un cant conjunt que va fer aixecar tot el públic que va omplir l'espai Ridaura.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts al penúltim Far d'aquest any 2019. Ben trobats novament aquest espai d'amor al mar i de reflexió marinera que cada tarda us acompanya de 4 a 6 i que en aquesta recta final de l'any...
A continuació us oferim una reposició del programa especial Facultat Nàutica 2019.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bon
Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem aquesta edició del Far d'avui dimarts, un dimarts especial per nosaltres perquè ens hem vingut d'aniversari, hem vingut de celebració. Normalment la gent sol anar a celebracions importants, no? Si som petits, doncs les dels companys, i quan som grans, doncs els números rodons. I aquest és molt rodó i molt gran. Ens hem vingut a la Facultat Nàutica de Barcelona per celebrar amb ells els seus 250 anys d'existència. De fet, per ells és un dia més, per nosaltres és un dia especial. Porten tot l'any celebrant aquest aniversari. I avui els del Far, el programa mariner de Catalunya, evidentment, si som mariners no podem fer altra cosa que celebrar també aquesta data important. Som el que seria el vestíbul d'aquesta Facultat Nàutica, un vestíbul peculiar, ara us explicarem per què, perquè contràriament al que sol passar a la resta del món, en lloc de fer els ornaments per un edifici, aquí, tal com ens explicàvem fa un moment, vam fer l'edifici en funció dels ornaments. I la forma, la morfologia d'aquest indret, doncs té molt a veure amb el que es volia posar en relleu i de manifest. Coses que us anirem explicant al llarg de la tarda, d'una tarda que serà especial, una tarda on mirarem la història, on parlarem de navegació i on també posarem una mirada al futur. A quin futur? Doncs el futur de la navegació al nostre país i arreu del món, perquè de fet molts dels estudiants que passen per aquí són d'orígens diferents, alguns fins i tot venen d'altres països. Hem pogut parlar fa una estona amb un noi que era rus i que estava estudiant aquí a Barcelona, i perquè vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin, els hi tocarà segur en algun moment de la seva vida, molts d'ells, navegar per tots els continents, per tots els mars, per tots els oceans. Per tant, d'aquí sortiran futurs capitans, responsables de màquines, mestres, contramestres i moltes altres professions més que segur acabaran transportant persones, portant mercaderies, pescant o treballant pel medi ambient. Una salutació cordial de tots els que us acompanyem aquesta tarda especial del Far, que som els de sempre, en Juanjo López, en David Valverde, amb el suport d'en Josep González Bayo. També hi ha la Lluïsa Bartomeu, la Cristina Cantal, el Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria, que no estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Acompanyeu-nos, i si sou per Barcelona i voleu venir a veure'ns, és molt senzill. Entreu a la Facultat Nàutica i ens saludem. Benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Amb convidats i amics que ja són al voltant d'aquesta taula. Abans, però, la meteorologia és important, sempre és important, per la navegació ho és, i per la vida quotidiana sembla que també. D'això cada tarda s'encarrega de fer-nos en 5 cèntims el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, molt bona tarda.
Tarda de dimecres, força tranquil·la des d'una perspectiva meteorològica, amb l'ambient força assolellat al litoral, amb tan sols la presència d'alguns intervals de núvols al litoral nord sense més conseqüència. Avui la temperatura serà una mica més alta. A la zona de l'Empordà, pel que fa a l'estat marítim, esperem maror passant ràpidament a marejol amb l'afebliment de la tramuntana. A la resta del litoral, el règim de mar serà el de marejol, amb el mestral també perdent força amb el pas de les hores. Al litoral central, el vent, en canvi, serà fluix i de direcció variable. De cara a demà, esperem una jornada força presència de núvols alts pràcticament durant tota la jornada, augmentant els núvols de diferents nivells a punts del litoral de cara a la tarda. No esperem precipitació i el mar romandrà amb calma o marejol pràcticament a tot el litoral, tret de punts de la Costa Brava, on durant la tarda hi haurà àrees de maror. Demà la temperatura una mica més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tres, sí. Doncs moltes gràcies, Jordi. Estarem atents a l'evolució del temps. Aviam si puja una mica, perquè realment fa fresca, eh? I a la nit la cosa apreta. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Ara sí. Anem a fer un repàs de titulars?
Fem-los.
Vinga, fem-los.
Connectem amb l'actualitat.
perquè malgrat nosaltres avui siguem aquí, evidentment la vida segueix i la vida es mou i les coses canvien, i més en el context en el que ens trobem, en el context social, polític i informatiu en el que ens movem, les coses canvien no d'un dia per l'altre, d'una hora per l'altre. Avui algunes novetats i algunes rodes de premsa anunciades. No? Què ha passat avui?
Exacte, una de les claus del dia ve de la mà d'Amnistia Internacional, aquella roda de premsa que ja havia anunciat que feien avui mateix per presentar l'informe sobre la sentència del Tribunal Suprem a líders i activistes catalans. Les primeres dades es van filtrar dissabte a la tarda, dissabte vespre, però la roda de premsa oficial s'ha fet aquest matí. Durant aquesta roda de premsa, Amnistia Internacional, que ha dit doncs que la condemna per sedició a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart amenaça els drets a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica, demanen també que es posin en llibertat de forma immediata i diuen que les condemnes per sedició han de ser anul·lades. Amnistia Internacional també ha dit que durant l'estudi d'aquest judici no ha acabat de trobar cap factor de judici injust, però sí que denuncia que la sentència d'aquest judici imposa restriccions desproporcionades a conductes emparades pel dret a la llibertat d'expressió i reunió pacífica. Per tant, aquestes serien les claus a grosso modo que ha publicat avui Amnistia Internacional. Mentrestant, la Comissió Europea ja s'ha pronunciat també i diu que es nega a canviar de posició pel que fa a la sentència, i diuen que és un afer intern del govern espanyol. Per tant, també la Comissió Europea doncs ha tret pilotes fores davant la demanda que havia fet Amnistia Internacional. L'altra clau del dia ens la porta des de fa poqueta estona el Prat, que ha signat un conveni amb Open Arms.
Ah, sí?
Exacte, sí. Per 25.000 euros. El Prat, el municipi del Prat, donarà 25.000 euros a l'ONG Open Arms per a la protecció de les persones refugiades. Fa una hora i escaig que han signat aquest conveni Òscar Camps i l'alcalde Lluís Mijoler. I doncs 25.000 euros que destinen per les persones refugiades.
Doncs des d'aquí felicitar a l'Ajuntament del Prat per aquesta iniciativa, per aquest acord, i que tant de bo serveixi d'exemple per d'altres ajuntaments, d'altres administracions, i de fet per a governs com l'espanyol, que persisteix en dificultar la feina de les ONGs que actuen amb clau humanitària a la Mediterrània. Per tant, des d'aquí felicitats a la gent del Prat. Molt bé la gent d'Amnistia, al final han acabat fent l'informe, havia pressió social perquè ho
fessin. Hi havia molta pressió social, hi havia molts comentaris al voltant de la tardança que estaven tenint en fer pública la seva posició sobre aquesta sentència. Finalment, doncs, ja han fet aquesta roda de premsa i les valoracions són de tots tipus, alguns sí, que estan satisfets amb les des d'Amnistia Internacional, d'altres diuen que no entenen per què han trigat tant de temps per demanar això.
Bueno, i això de que no ha estat un judici injust, que només ho veuen ells i l'estat espanyol. La resta, bueno, Europa que no diu res, però bueno,
sí,
la resta
hi ha
bastant d'allò uniformitat en l'opinió. En tot cas, si hi hagués alguna novetat, Isabel, ens ho...
Us la aproparem. Això? Home, la veritat és que és magnífic estar envoltats d'aquest entorn, poder tenir la possibilitat de participar d'aquest aniversari de la Facultat Nàutica és un goig, i més doncs amb aquest ambient, no? Estem al vestíbul de la Facultat Nàutica i fa goig, és un ambient en el que nosaltres ens hi sentim també com a casa, i són inspiració també pel programa El Far per nosaltres, per tant, molt contents que ens hagin acollit.
Doncs li agraïm al degà de la Facultat, Agustí Martí, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acollir-nos a casa teva.
Bé, estem aquí en un lloc que és molt maco i crec que aquests 250 anys que celebrem són per tothom, especialment per la gent de mar.
Déu-n'hi-do, 250 anys d'història. Ara, al llarg de tot el programa repassarem moltes coses, però com ha canviat la navegació des de que va obrir aquest centre fins a dia d'avui?
A veure, la navegació ha canviat moltíssim, la tecnologia ha estat un dels de les coses que més ha canviat, perquè van començar a navegar al segle XIX, que s'anaven amb vaixells a vela, proposats només pel vent, va entrar la màquina a principi del segle XX, encara que ja a finals del XIX ja tenien màquines a vapor, van tenir que formar aquí els oficials de màquines, de maquinistes, i després també va començar la ràdio a principi del segle XX, amb el senyor Guglielmo Marconi, que va ser qui va imposar ja els sistemes de radionavegació a bord dels vaixells, i a partir d'aquí el que han canviat són les tecnologies. Els vaixells s'han especialitzat, avui en dia cada vaixell és diferent i cada vaixell serveix per portar un tipus diferent de mercaderia, i també tot el que és a les instal·lacions, des del pont de navegació, la màquina, la coberta, tot ha canviat. I el que més ha canviat de tot, són les comunicacions.
Sí, la manera de, i la capacitat de fer arribar informació de terra al vaixell i de vaixell a terra de diferents tipus.
Sí, clar, o sigui, fa 30 anys la comunicació es feia només per telegrafia sense fils. Hi ha l'entrada dels satèl·lits en òrbita i les comunicacions per via satèl·lit, això ha fet ja que canvies tot. Pràcticament ja els vaixells ja són autònoms des del punt de vista que no porten cap oficial de ràdio a bordo, sinó que són els mateixos oficials de pont i de capitans que es comuniquen per telèfon. I a part tenim telèfons satelitaris, que són com si parléssim d'un telèfon mòbil. Això ha canviat moltíssim.
L'altre dia hi hagi un article sobre els vehicles Tesla portats al mar i pel transport de mercaderies, és a dir, vaixells intel·ligents, autònoms, informatitzats, pràcticament robotitzats, que un cop programada la ruta, pràcticament són absolutament autònoms.
Bé, això vindrà. Això és un futur que no sabem si serà molt llunyà o no, però això vindrà. Els vaixells, igual que si els cotxes poden anar sols, hi ha drons que són avions que poden anar sols, els vaixells també ho podran, però jo crec que ho trigarem a veure-ho pel tema de la normativa. La normativa és molt estricta i fins que els vaixells puguin anar sols això passarà molts anys. Jo crec que hi haurà diferents seqüències. Primer hi haurà una època que els vaixells aniran amb una tripulació molt mínima, però clar, les arribades a port, les sortides, tot això s'ha de fer de forma molt manual, perquè la mar sempre és dinàmica, sempre hi ha condicions de mal temps, de boires, de pluges, d'onatge, tot això farà que dificulti molt aquest tipus de transport, però que algú el veurà,
Que de fet és el transport del futur, tal com estan les coses, és a dir, el transport marítim és, sens dubte, una de les poques alternatives que hi ha al transport de mercaderies, perquè evidentment per carretera no es podran seguir fent, i malgrat que s'està fent una aposta forta, teòrica, no pràctica, per al ferrocarril, un tren mai podrà dur la capacitat de càrrega que porta un vaixell.
A veure, la càrrega avui en dia continental, que va d'un continent a l'altre, es desplaça sempre, es transporta per mar, en vaixell. És la típica xifra del 80% de la mercaderia va per mar, i aquesta mercaderia continuarà anant sempre per mar. Per avió no pot anar, no hi ha avions amb tanta capacitat ni molt menys, i el tren i els camions estan preparats per fer el transport continental d'un port a l'altre o d'una fàbrica al port.
Doncs els futurs capitans sortiran. Quan he fet la presentació del programa he explicat que aquest edifici té moltes o algunes peculiaritats. Hi ha alguna que és clarament visible i ho dic que explica també una mica l'evolució de la relació de les ciutats i els ciutadans amb el mar, no? Segurament qui vingui a aquest edifici entrarà a l'inrevés de l'edifici. És a dir, la part del davant quedaria el que seria a la zona del Pla de Palau i la part del darrere quedaria a la zona del Palau de Mar, per entendre'ns, mirant a la Barceloneta. Tot i que en la lògica actual entendríem que la banda del davant seria la que queda més oberta, la més ajardinada, la per on passen més cotxes, i en canvi la banda del darrere quedaria més oculta al mig de la ciutat. Això explica el canvi que ha sofert l'entorn de la Facultat Nàutica des del moment de la seva instal·lació fins al dia d'avui, amb l'evolució de la Barceloneta, la desaparició dels Tinclados, la construcció de la via Icària, bueno, de l'Avinguda Icària abans via Icària. És a dir, no només ha canviat la navegació, sinó que ha canviat tot el que hi ha al voltant de la navegació. No?
És així. De fet, nosaltres estem exactament on hi havia el portal de mar. Hi havia la muralla, hi havia aquí una porta central que era la porta d'entrada de la gent de mar, de les mercaderies. La Barceloneta va ser una llengua de mar que va estar molts anys incomunicada perquè era la gent del barri de la Ribera que va ser expulsada per fer la Ciutadella, i aquesta gent va anar a parar, eren pescadors, van anar a parar tots a la illa de Mallans, que és l'actual Barceloneta, un lloc que era realment difícil de viure perquè eren aiguamolls i estaven també exposats als atacs de la pirateria, robatoris. Però això era l'entrada del port cap a dins, l'entrada de la ciutat, on estem ara. La muralla arribava, tenia una porta principal, en tenia diversos, però aquesta era la principal, i que quan l'escola es va construir això era un gran solar, vull dir que l'escola no és tan antiga, aquest edifici, perquè ha tingut diversos edificis.
De fet, aquest és construït l'any 1932, no? I de fet veníeu del que es coneix com els porxos d'en Xifré, és a dir, les set portes que estan aquí a tocar, no?
Sí, les set portes va ser el darrer edifici sobre les set portes, porxo d'en Xifré, però veníem també de la llotja, de la Càmera de Comerç i Navegació, i hem estat també en un convent que estava on avui ja no està l'estàtua del marquès de Comillas, aquí a la Vila Aitana. També havíem estat al carrer Vila de Cols, i també havíem estat a la Barceloneta, que va ser on va néixer l'escola el 1762, amb una petita casa ja desapareguda de la Barceloneta. Allà és on va néixer amb el fundador de l'escola, que va ser Sidibal Mas i Gas, i lògicament amb molt pocs alumnes, eren els que hi havia en aquella època.
1762, per què es compta l'inici de la facultat a partir del 69? Què passa aquests 7 anys?
Bé, no és 69, no és 62.
Ah, m'he equivocat 62. Jo. Vale,
no, he dit 62, m'he equivocat, 69.
Retirada la pregunta. Vaig amb una altra qüestió, que és el que ara em venia de gust preguntar-te, i és la peculiaritat de l'edifici, i ho deia també a l'entrada, un edifici fet no pas per després posar-hi el guarniment, sinó condicionat a la seva construcció al guarniment que hi ha dins, no?
Sí, això ve l'arquitecte Florença, que va ser qui va dissenyar aquest edifici. La part externa és un edifici neoclàssic, molt semblant a l'edifici de la Llotja, el de Llotja és del segle XVIII i aquest és del segle XX, però les dues balconades estan construïdes expressament per gaudir del Sant Carlos. Aquest navili que tenim aquí al centre, un navili de 70 canons, que va ser adquirit per a Sidibal Mas perquè els estudiants poguessin aprofitar i aprendre la maniobra dels vaixells de l'època.
És a dir, que això és un vaixell escola.
Vaixell escola, una escala reduïda, un model d'un vaixell per aprendre la maniobra molt completa, que és la d'un navili, en el segle XVIII.
Per què la importància de que es pugui veure? És a dir, per què tenien tant d'interès en que aquest vaixell fos visible?
Perquè ja en aquell moment va ser ja portava molts anys, més de quasi 200 anys, sent el símbol de l'escola, i aleshores, a partir d'aquest símbol, va créixer l'edifici nou. Hi ha tres símbols importants que es veuen des del vestíbul. Un és el vaixell Sant Carlos, el navili, l'altre és el vitrall que tenim,
sí.
És un vitrall que representa també el comerç i la navegació, l'altre la làmpada que tenim penjada a l'escala principal, que és feta de vidre, i va ser un regal important que es va fer a la facultat quan es va fer aquest edifici. És aquest edifici, tant el vitrall com la...
Tots dos en referència al mateix vaixell, tots dos en referència a Sant Carlos o no?
No, la làmpada és la nau Santa Maria,
sí?
De Colón, la nau capitana del primer viatge a Amèrica, i el que és el vitrall representa una mena de Sant Lluís, és una mena de galera, embarcació amb rems i a vela. I aleshores això és va ser també un regal, jo ara no sé ben bé qui ho va fer-ho, però està fet per un vidrier d'aquí de Barcelona molt conegut. De fet, en una festa d'un sopar de gala,
sí?
Va haver un cop que va trencar un tros de la vidriera i encara va venir el mateix vidrier, o sigui, l'empresa que havia construït els fills, i ens van reparar la vidriera aquesta.
És a dir, una vidriera que, per cert, he vist que es va ser restaurada l'any 1992.
Arrel d'aquest accident, que aquí de vegades amb les festes dels sopars del Pas de l'Equador, doncs havia corregut una cervesa més que l'altra, eh?
I també m'he fixat que ha restaurat per Antonio Gómez Cristalera Catalana S.A.
Són aquests. La Cristalera Catalana és la mateixa que el va construir.
Correcte.
L'any 32.
I que serveix, és veritat, que és una mica presidencial davant del que seria tot aquest vestíbul.
En dies de molt de llum, o al vespre, si hi ha de vegades aquelles postes de sol, com que queda a la part oest, es veu el vitrall tot vermell, és molt maco. I de dia és preciós.
Hi ha moltes coses a explicar. Per exemple, el primer l'impulsor de la facultat va ser un navegant de Torredembarra. Va ser el primer que va venir cap aquí per crear aquesta facultat, no?
De fet, va ser Sidibal Mas, que era un home que era pilot de la Marina Mercant. Ell havia obtingut el títol mitjançant l'Armada, era com els títols venien a través de Cartagena. i ella era una persona que veia que cada vegada feia falta més gent de mar, llavors eren homes, però capacitats per poder governar i comandar vaixells de vela per anar cap a Amèrica. Amèrica era una època en què es començava a anar cada vegada més al Carib, tots sabem, a Puerto Rico, a lo que és a Cuba, Argentina, Uruguai, el que es coneix com la ruta del Tasajo. La ruta del Tasajo és una ruta que, de fet, era secundària, o sigui, l'important era anar cap a Amèrica i portaven productes de la terra, d'aquí a Catalunya, i quan arribaven a Cuba normalment, hi havia tants vaixells catalans que tenien que buscar-se feina els vaixells. Llavors anaven a Argentina i a Uruguai i carregaven la carn de bou salada i seca, que és el Tasajo. I la portaven cap a les illes una altra vegada, no cap a Europa, cap a les illes, i era el menjar, l'única carn que menjaven els esclaus, el Tasajo. I quan ja tenien els nòlits i la carga preparada per poder sortir cap a Catalunya o cap a Espanya, aleshores ja tornaven a anar cap al viatge llarg. Sí, feien diversos viatges petitets
per anar
fent temps.
Correcte, mentre els hi preparava la carbona per portar-la cap aquí.
Exacte.
De fet, els que subvencionen, els que paguen la creació d'aquesta facultat nàutica és els comerciants de Barcelona, a través de la seva Junta de Comerç. És a dir, la necessitat o l'interès de comerciar amb Amèrica el que acaba generant la creació d'aquest espai d'estudi.
És així, és correcte. Siri Balmas va fer els seus informes perquè la Junta de Comerç aprovés o ajudés a aprovar aquest gran projecte d'escola nàutica, que no va ser fàcil perquè, lògicament, hi havia les oposicions centralistes del que era llavors el que devia ser el seu Ministeri de Defensa d'aquella època.
Doncs, si et sembla, Agustí, ens aturem aquí un moment, farem una parada de 3 minuts i després d'aquests 3 minuts, a partir de 4:45 de la tarda, seguim repassant no només la història de la facultat, sinó el paper...
Ràdio L'Escala.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio L'Escala.
Sento cantar les granotes des del meu llit. Anuncien la pluja que ha de venir i els seus cants omplen la nit de veritats, de certeses mil·lenàries i ancestrals. No són promeses buides i
Ràdio L'Escala desitja bones festes i feliç any nou.
Dos quarts de cinc.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs estem a la Facultat Nàutica, encetem aquesta segona mitja hora amb moltíssimes ganes d'explicar-vos, per exemple, una de les exposicions que hi ha en l'edifici de la Facultat Nàutica. És una exposició de cartes nàutiques, no, Isabel?
Exacte, és una exposició de cartes manuscrites del segle XVIII-XIX, una exposició que es pot veure des del dia 5 de novembre fins al 25, per tant tenim tot aquest mes de novembre per gaudir-ne. És un dels actes que es fa en commemoració d'aquest aniversari de la Facultat Nàutica.
Doncs anem
a... tenim els companys.
Exacte, ens anem cap
a veure què ens expliquen.
Pocs metres que tenim per sobre nostra. Allà hi tenim en Daniel Rodríguez i l'Ivan Fernández. Què tal? Com esteu? On esteu exactament ara?
Doncs exactament estem al primer pis de la facultat. Perdoneu, tinc una mica de retorn, aleshores em trauré els cascos. No ho sentiré, però en tot cas us explico. Hem posat amb el degà, l'Agustí Martí, al primer pis de la Facultat Nàutica per parlar precisament d'una de les moltes activitats que preparen pel seu aniversari, el 250 aniversari de la facultat. Concretament parlarem d'aquesta mostra de cartes nàutiques, perquè, de fet, el fons cartogràfic de la facultat, us he de dir que recull aproximadament unes 200 cartes nàutiques, però en destaquen 75. Aquí, però, hi ha un petit recull, d'altres es poden veure a través de codis QR. En tot cas, qui ens ho pot explicar molt bé és l'Agustí Martí. Agustí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què consisteix la mostra. Jo deia, aquí tenim un petit recull d'aquestes cartes, estem davant precisament d'una de les més antigues, però explica'ns una miqueta per què aquest recull, en què us baseu?
Bé, el recull és per mostrar a tota la gent i els visitants de que la facultat té un bon arxiu de tant de publicacions com de cartes nàutiques. I en aquest cas les cartes nàutiques són molt especials perquè eren aixecades pels mateixos estudiants de nàutica de la facultat. Era un treball de precisió que de vegades sí que les copiaven d'altres existents, però de vegades també s'aixecaven les cartes nàutiques i estaven fetes totes en plomilla. Ja no existien llavors lògicament els rotrins, sinó era tota plomilla amb tinta xina, i fixes en elles, veus que estan fetes amb molt de detall. Són cartes que representen de vegades zones importants d'Europa, una part d'Espanya, una entrada a port, un portolà, o sigui, el que és la carta d'un port. I hi ha una bona col·lecció. El més important és que això és una mostra. Hem escollit unes quantes importants de les que tenim, totes ho són, i també la gràcia és que s'han conservat fins avui en dia, perquè segurament que n'havien hagut de moltes més, i els propis alumnes se les emportaven, o fins i tot antigament les llançaven. Hi ha una anècdota aquí d'una peixateria de la Barceloneta, que a finals del segle XIX feia servir les cartes nàutiques per embolicar el bacallà. O sigui, fixeu-vos com ha anat a parar això. I avui són obres d'art que són precioses per veure, i a més també ens consta qui la va aixecar, qui la va dibuixar. O sigui, l'estudiant d'aquell moment, del segle XIX, que va aixecar i dibuixar aquesta carta.
Són cartes que, com deies, van fer els propis alumnes de l'antiga Facultat Nàutica. Nosaltres hem de dir que hem parlat d'alguna ocasió de cartes nàutiques, cartes que precisament ens portaven els mateixos pescadors, en aquest cas parlem de Vilanova, i podem parlar justament d'aquesta part del litoral, perquè en aquesta carta nàutica que tenim al davant, Agustí, podem veure tot el litoral català, des de les Illes Medes fins al Delta de l'Ebre. Destaquen els ports més importants o destaquen tots els municipis, totes les ciutats? Com és això?
Bé, destaquen els ports importants de l'època. Recordeu que en aquella època, estem aquí, per exemple, aquesta carta és del 1809, si mirem la costa de Barcelona, hi havia el port de Barcelona, i per exemple no existia el port d'Arenys, que va ser a partir del 1912 o 13, o sigui, però clar, ja hi havia ports que eren molt petitets, i el que destaquen són les poblacions i fins i tot algunes badies, els punts de referència, els caps, això hi és tot, i també algunes muntanyes de l'interior que es veu també el seu relleu dibuixat a la carta nàutica.
De fet, ara que feies referència a les muntanyes, en aquest cas doncs, podem veure a la zona del Garraf, Barcelona, el Maresme, dues muntanyes, Montserrat i el Montseny, que eren dues senyes marítimes que feien servir doncs, els pescadors, els mariners, com a referència.
És veritat, quan els pescadors estaven a poca distància de la costa, les senyes eren les muntanyes més properes al litoral, la Serra de Marina, per exemple, per la que s'allunyaven de la costa i estaven a 10, 15, 20, 30 milles, ja Montserrat o el Montseny eren llocs de referència per almenys, si no situar-se, poder saber quina direcció portaven i més o menys saber amb les sondes on estaven.
En tot cas, dèiem, aquesta és una de les més antigues. Parlem de l'evolució d'aquestes cartes nàutiques, perquè sí que és cert que en altres que podem veure aquí a la mostra, doncs hi apareix, per exemple, la profunditat, també. Quines diferències trobem entre unes cartes i les altres?
Bé, amb les cartes que hi ha a les sondes, la profunditat, llavors eren metres, com és ara, vull dir, perquè els anglesos feien servir en peus i en braces. Normalment era també de la carta nàutica sempre ha portat sondes. Les que tenim aquí que no ho porten, potser és que no les van col·locar en aquell moment, o potser el professor de dibuix que portava la signatura no els hi feia posar. Per totes les cartes nàutiques acostumen a portar sondes. Si aquí no les porten era perquè eren cartes de treball, on el que volien destacar en aquest cas era un reticulat que eren els meridians i paral·lels, amb les seves corresponents escales, i després la costa amb els seus ports. Però si veurem en aquesta exposició, veurem que hi ha moltes cartes que sí que es marquen tant les sondes com les línies isobàtiques, que són els barils, que són línies que marquen els punts d'igual sonda.
En tot cas, marcats aquests punts, fins a quin punt aquestes cartes nàutiques podrien ser fiables?
Bé, de les cartes nàutiques que eren còpies, normalment l'original estava fet per un departament oficial de l'Estat, en aquest cas, un departament que podia estar normalment a Cádiz, a San Fernando, que era qui aixecava les cartes llavors, i aquelles cartes eren molt, molt fiables. Vull dir que si ells feien una còpia d'aquella carta, la carta també era fiable. Ara, de petites ensenades, badies, que ells podien aixecar les cartes, allà sí que podia haver algun tipus d'error. Però bé, aquestes cartes no es feien servir per la navegació, sinó eren només per a ús acadèmic.
En tot cas, insisteixo que hi ha una carta nàutica on es veu el litoral català, a part també de València. Hi ha cartes, però, d'altres països, també. Per què? Això explicaria una miqueta, també, les diferents nacionalitats d'estudiants que tenim aquí a la facultat, o en què podem explicar?
No, en aquella època tots eren d'aquí. La majoria de gent que estudiava a Barcelona, la majoria eren catalans. Podia venir alguna persona d'altres llocs, d'alguna regió espanyola, però la majoria eren catalans. Si tenim cartes de Cuba, de Mèxic, d'Argentina, és perquè eren les rutes del segle XIX. Recordeu que el segle XIX va ser el segle d'or de la Marina Catalana, on el comerç amb Amèrica va ser espectacular. Va durar més d'un segle, i en aquell segle van fer falta gent preparada, vaixells preparats, i lògicament la cartografia preparada per fer aquestes aventures marítimes.
Què cal per fer una bona carta nàutica? Què hauria de tenir una carta nàutica per ser fiable 100%?
Home, per ser fiable una carta nàutica té que correspondre a cada accident geogràfic a la realitat i treballar, la gent de mar treballem amb les escales adequades. O sigui, l'escala és la relació que hi ha entre el que és la realitat i el que és la carta. I hi ha molts tipus de cartes en funció de la navegació. Si jo vull fer una navegació molt llarga, faig servir una carta que s'anomena de menor, de punt menor. Punt menor vol dir que és una carta que abarca molt, però que hi ha poc detall. En canvi, les de punt major abarca molt poc, però amb molt detall. Com més m'acosto a la costa, més tinc que tenir una carta de punt major, o sigui, molt detall, perquè les roques, els baixos, a la de punt menor no surten, i la de punt major sí. I aleshores això ho expliquem molt bé a classe, quines cartes tenen que utilitzar, i els alumnes acaben sabent-ho molt bé.
Amb l'arribada de la tecnologia, amb l'arribada d'altres estris als vaixells, els estudiants continuen fent servir cartes nàutiques o forma part, diguem-ne, de la història de la nàutica?
Bé, la carta nàutica actual que fan servir els estudiants o fem servir en els vaixells és la mateixa que feien servir pràcticament abans, però, lògicament, sí? Molt exactes. Les de paper i després en format electrònic. O sigui, la carta nàutica actual i la del futur és format electrònic, se'n reconeixen amb el nom de cartes RNC, que són cartes, en anglès, és Electronical Nautical Chart, que vol dir cartes que s'han fet des de zero, electròniques i en forma vectorial. És ja l'1 darrer de la carta nàutica. Però la carta en paper encara es fa servir en els vaixells. O sigui, hi ha vaixells que van en paper i en format electrònic. En el futur desapareixerà el paper, el que en anglès se'n diu el paperless, que és ja només carta electrònica, però una carta electrònica també que té que ser estàndard, fiable i només aixecada per organismes oficials.
En tot cas, doncs, recordem que la mostra estarà oberta fins al dia 25 de novembre, per tant fins dilluns vinent es pot visitar aquesta mostra de cartes nàutiques al primer pis de la Facultat Nàutica de Barcelona. Agustí Martí, moltíssimes gràcies per explicar-nos una miqueta en què consisteix aquesta mostra, on, insisteixo, hi ha un petit recull de totes les que té el fons cartogràfic de la facultat.
Doncs moltes gràcies.
Josep sí. Maria, aquest és el recull de cartes que tenim aquí al primer pis de la facultat, on destaquen unes 75 cartes nàutiques. Algunes es poden veure a través d'un codi QR, perquè aquí no les podem tenir totes, evidentment.
Doncs si acompanyeu a l'Agustí cap aquí, cap a taula una altra vegada, tots us acabarem l'hora comentant qüestions ja més relacionades amb el que és estrictament l'estudi de la facultat. De fet, la Facultat Nàutica és, per entendre'ns, el primer centre on s'ensenyava la navegació, però poc temps després, tot just 10 anys després de l'estrena de la Facultat Nàutica, va aparèixer el que es va anomenar l'Escola de Pilots d'Arenys de Mar. Un centre, l'estudi de pilots d'Arenys de Mar, un centre que va servir precisament per crear, per formar també molts mariners per poder comerciar amb les Amèriques. De fet, aquesta és la història, una de les moltes històries que recull el llibre Ser o no ser de mar, Arenys, història, patrimoni i antropologia marítima. I l'han fet Eliseu Carbonell, Pablo Romero, el van fer en el seu dia, i Miguel Doñate. Miguel Doñate, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, benvingut. Què tal, com estem?
L'estudi de pilots que va ser gairebé va néixer en paral·lel en aquesta facultat nàutica, però han promogut per altres iniciatives. La facultat la promou la Junta de Comerç, i a l'Escola de Pilots no és el cas, sinó que depèn directament del que seria, per entendre'ns, la Marina Mercante, no?
Sí, efectivament. Les històries corren una mica en paral·lel, però jo crec que s'han de marcar una mica amb el que està succeint en el conjunt de Catalunya, i sobretot amb el litoral de Catalunya, no? Que és aquesta època daurada que s'ha anomenat tot sovint l'època daurada de la Marina Catalana. I en el cas d'Arenys hem de situar que justament dels departaments del departament de Cartagena, les diferents províncies, és en aquests moments la més potent amb número de mariners, amb número de capitans, de mestres de baixa, i en aquest context podríem dir d'una economia creixent a nivell local, surt la iniciativa amb el pilot, podríem dir de l'Armada Josep Baralt, de constituir, d'assolir aquesta escola de pilots. I finalment, això és el 1779, com apuntaves, que es dona el vistiplau per constituir aquesta escola particular de pilots, que d'alguna manera és molt dintre, en un origen, no tant per una qüestió, podríem dir, oficial, sinó per aquesta qüestió més mercantil de pensar en el negoci amb Amèrica.
Per tant, l'estudi de pilots d'Arenys neix també amb l'interès de generar capitans i mariners que comercialitzin amb Amèrica, i passant la mà a la capital del Maresme, per entendre'ns, Mataró, que ràpidament intenta generar una compensació, és a dir, generar la seva pròpia escola, i al final ho fa, però mai substituït la d'Arenys.
Efectivament, això és una història molt, molt interessant que ens vam trobar, i tota la gent, mira, jo ara venia justament a la 30 del Maresme, no? És a dir, soc maresmenc, i és una història molt interessant del Maresme, que d'alguna manera es porta segles, i d'aquí amb el camp de la nàutica es veu clarament, no? Mataró ràpidament es dona compte que la preponderància d'Arenys, que és una preponderància manifesta amb el nombre de drassanes i expedicions i de cabotatge, es dona compte que no pot quedar enrere, que és a dir, la seva capitalitat també està en joc si permet que un altre municipi assumeixi aquesta escola de pilots i aconsegueix també un vistiplau dos anys més tard. Aquesta estirada de ronça es mantindrà durant 70 anys amb successius tancaments de la Mataró que intenta anexionar-se però no pot a l'Arenys, fins al punt que finalment l'escola de Mataró tancarà i la que aguantarà fins al 1850 serà l'Arenys i tornarà a obrir durant el sexenni revolucionari de la República, que a la Primera República també 6 anys més. Però bueno, en qualsevol cas, en aquest període de mitjan segle XVIII a mitjan segle XIX, realment és l'Arenys la que consolidarà la seva imatge davant, darrere de la Mataró, que d'alguna manera intentarà, podríem dir, fer valer la seva capitalitat front a la tradició i a l'arrelament d'aquest món marí i també dels contactes de relació de poder de la societat anenyenca.
Per tant, Mataró mai va poder amb l'estudi de pilots d'Arenys de Mar, que, de fet, i això també és important, feia mariners, és a dir, hi havia dos tipus de navegació, per entendre'ns. La de cabotatge, que tu anomenaves ara, no? que seria una mica la navegació paral·lela a la costa, a poca distància del que seria el trencament d'onades, la platja, i després hi havia la navegació a mar obert, la navegació transoceànica, que és una mica la que es promovia des de l'estudi de pilots i també des de la facultat nàutica, no?
Efectivament, aquest és una història a vegades oculta de la Marina a Catalunya i per múltiples raons, però és molt important destacar que la Marina de Cabotatge, hem d'entendre que és el principal mitjà de transport més segur, més ràpid i més estable durant molts segles, fins pràcticament al segle XVIII. En aquest sentit, la Marina de Cabotatge, davant del comerç terrestre, és molt més avantatjosa. I juntament amb aquesta realitat que havia permès al territori, podríem dir, no només del litoral maresmenc, sinó del punt del territori de desenvolupar una quantitat important de mestres baixes i habilitats en la navegació, és la que propulsarà que des del territori, en aquest cas de la partit, podríem dir d'Arenys, però també d'altres territoris de parla catalana, de cultura catalana, es iniciés una competició quan es liberalitza, podríem dir, la navegació transoceànica, que ràpidament Catalunya esdevingui capdavantera. Una posició capdavantera que també hem d'assenyalar que, tot i que els registres formals abans de la liberació del 1765 no tinguessin capacitat per fer-ho, observem que molts dels vaixells que surten de Cádiz, per exemple, també porten pilots o navegació o tripulants d'origen català. És a dir, aquests que han après en el cabotatge, que se'n van i surten les expedicions oficialment des de Cádiz, però que en aquest cas moltes vegades són íntegrament catalanes, que també és un fenomen interessant a tenir en compte.
I en aquest sentit hi ha un altre punt d'interès i que ens lliga directament també amb la Facultat Nàutica, torno a tenir aquí l'Agustí Martí assegut aquí amb mi, i és el domini d'aquests centres de formació. És a dir, la Facultat Nàutica, com hem dit diverses vegades, parteix del comerç barceloní, l'estudi de pilots d'Arenys parteix de espanyola, i hi ha un moment en què des de l'estat espanyol, des del centre, intenten d'alguna manera remar cap al seu molí. És a dir, l'estudi de pilots no només li toca competir i batallar amb l'escola de Mataró, sinó que arriba un moment que també es genera una competència amb la pròpia Facultat Nàutica de Barcelona.
Sí, és un fenomen interessant que d'alguna manera hem pogut veure en altres àmbits també polítics, no? D'administració territorial, etc. Que efectivament, és a dir, l'estat espanyol, quan confia en l'escola en estudi de pilots d'Arenys, que és coneguda popularment com a escola de pilots, justament confia en un pilot de la seva armada, en Josep Baralt, un pilot molt reconegut. I a la mort d'en Baralt, en Ferrutxa, és un altre, podríem dir, oficial de l'armada. Per tant, és a dir, sempre ha una vinculació estricta, tot i que sigui per una imaginada, per una marina mercant, bàsicament mercant. La forma d'ensenyament, el plantejament és, podríem dir, està molt relacionada amb la pròpia armada i, per tant, amb l'estat espanyol. Amb aquest món, podríem dir, que també s'inicia, que també en aquest segle XVIII, amb la modernització, per exemple, amb les revistes de matrícula, que és un altre moment revolucionari dintre del món marítim peninsular, i en aquest cas també català, en què hi ha una andanada per part de l'estat per establir un control sobre les activitats marítimes, siguin de la pesca, siguin del comerç, o fins i tot, evidentment, per poder alimentar la pròpia armada en un moment, podríem dir, de conflicte creixent amb altres potències, com és, per exemple, l'anglesola francesa. És a dir, és molt interessant aquest joc, i és un joc que, evidentment, finalment, ha sigut, és obvi que la que tindrà èxit serà la Facultat de Nàutica, no? És a dir, fins a arribar als nostres dies, i l'Arenys quedarà amb una anècdota històrica de 70 anys, important dintre l'imaginari anyenc, però que també ens recorda aquesta particularitat, és a dir, aquesta confrontació que fins i tot entre Barcelona i Arenys també tindríem un altre pol d'aquesta confrontació, imposant també Mataró com a protagonista, com a tercer actor, que és pel món dels ports. És a dir, el port de Barcelona és un port, podríem dir, poc desenvolupat, i fins a arribar a Sant Feliu no trobem un altre port en tota la costa central. I per tant aquí també tindrà un altre actor, que és aquesta de construir, podríem dir, un port si a Mataró o si a Arenys com un punt intermig entre la Barcelona, que encara no està desenvolupat, i podríem dir els del nord i de Girona, podríem dir a l'Empordà, és a dir, establir aquí un punt. També és un altre tema interessant per veure com es construeix la nostra costa, no?, en aquest període, podríem dir, de la postmodernitat o inici de l'edat contemporània.
Doncs, Miguel, si et sembla, ens guardem aquest punt de divulgació per una altra ocasió i repassem una miqueta com es construeix aquesta costa. Moltíssimes gràcies per aquesta referència que has fet a l'estudi de pilots d'Arenys en relació a la Facultat Nàutica, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Agustí, la facultat a hores d'ara depèn de la Universitat Politècnica de Catalunya. I de fet, molts dels estudiants que passen per aquí no només estudien aquest centre, sinó que en teniu dos més de repartits per altres punts de Barcelona, no?
Bé, això són els edificis. Que els centres són els edificis. Mm-hmm. Aquest és l'edifici central, aquí Pla de Palau. I a part tenim un edifici, el que és l'edifici del FAR, del Consorci del FAR, que és el centre de simuladors. Allà tot el que són pràctiques de simulació per el que serien els futurs pilots i capitans, caps de màquines, i també tot el tema de radiocomunicacions, es fa des d'aquest edifici. I després hi ha un tercer edifici, que és l'Espai Vela, que està a la Marina Vela, i aquest edifici es destina a cursos d'especialitat on necessitem sempre el mar al costat per fer pràctiques de supervivència, bots de rescat, bots salvavides, etc.
Quants estudiants tenim ara mateix en aquesta facultat? Quantes hi passen cada any?
Bé, aquí tenim, aquest any tenim 730 matrícules repartides amb els tres graus que impartim i els tres màsters. A part tenim tota la gent que ve a fer cursos d'especialitat, cada vegada són cursos d'una setmana, de setmana i mitja, d'un mes, que aquests varien. Però entre 730 persones i 650 seria la capacitat màxima que tenim avui en dia a l'Escola Nàutica de Barcelona, avui facultat.
Una curiositat, 250 anys d'història, nosaltres som aquí al vestíbul, ara veiem passar estudiants i estudiants que ven cap aquí, estudiantes que van cap allà, i poso l'accent a les estudiantes perquè d'aquests 250 anys d'història, tot just fa 40 que hi ha noies que estudien en aquesta facultat. Fins a 40 anys no hi tenien accés.
És així. Eren uns estudis que només eren per homes, i és curiós perquè fins a la Constitució de l'any 1978 no es va aprovar l'entrada de dones aquí a la llavors Escola Nàutica. Va ser l'any 79. I va ser molt progressiu, primer molt poques dones, cada vegada en van haver més, i avui en dia moltes dones és amb els estudis d'enginyeria naval. I hem de dir també que la majoria de dones que surten d'aquí, les que naveguen una mica, o naveguen més, o naveguen menys, però acaben situant-se sempre, se situen en llocs d'importància directiva, o sigui, són, la majoria són directives d'empreses, ja siguin ja del port, de terminals o de l'administració.
Hi ha alguna cosa curiosa, per exemple, els estudis nàutics tenen moltes sortides i a més retributivament molt ben pagades en general, tot i que és dur arribar, però retributivament, però en canvi la nota de tall per entrar a la facultat nàutica és de les més baixes que hi ha, és a dir, és un 5.
Sí, és així. Això és una... Si estudiem una miqueta el que passa, hi ha gent que de vegades no coneix aquests estudis. La seva intenció seria fer un altre grau, per exemple, un possible enginyer industrial, i que no pot entrar allà i acaba entrant aquí. Però, quan entra aquí, no marxa. Sabeu que els estudis de la Politècnica el primer any són pràcticament iguals per tots els graus.
Sí.
Però una vegada estan aquí, si troben a gust, veuen que això és un grau que professionalment té futur, ja vulguis embarcar-te o no, perquè molta gent acaba en aquells graus i el màster i no s'embarquen, és una possibilitat, però acaben treballant amb feines relacionades amb el món marítim portuari, i estem al costat del primer port del Mediterrani,
i pràcticament del segon. Vull dir que aquí hi ha lloc per treball.
Per tant, ho dic per si algú els està escoltant, que es plantegi si té vocació, si li agrada i li atrau estudiar estudis nàutics, que sembla que tenen molt recorregut i molt camí. Navegants importants, tradició important, la que hi ha al nostre país, això té molt de futur. És a dir, estem en un edifici antic on es farà segurament, s'ensenyarà tot allò que sigui de futur, no?
A veure, una cosa és l'edifici, l'altra cosa és la tecnologia. Els simuladors que utilitzem avui en dia són de darrera tecnologia. Estan en l'edifici del Consorci del Far, i aquí les tècniques que estan servint són les darreres. O sigui, també és veritat que en aquests darrers 20 anys la tecnologia ha anat tan ràpida que costa anar en paral·lel amb ella. Basta avança, no? Però intentem sempre estar a les darreres, a les últimes. Vol dir que quan ells s'embarquen, els estudiants s'embarquen, o els enginyers se'n van a treballar amb una drassana molt moderna, en cap moment troben a faltar una mancança d'estudis.
Van perfectament ben preparats.
Van preparats.
Se'ls rifen les empreses? És a dir, els estudiants d'aquí són buscats?
Bé, el que és veritat és que diferents armadors, naviliers, empreses ens demanen gent, estudiants aquí de Barcelona, i crec que és per això, perquè surten ben preparats.
Doncs aquesta és la Facultat Nàutica. Hem conegut una mica la seva història, el paper que juga en la formació de futurs mariners. Nosaltres ens quedem fins a les 6 de la tarda parlant precisament amb aquests futurs mariners, amb els mestres que els formen i amb convidats que ens acompanyaran aquesta segona hora per mirar de saber i conèixer una mica més el futur d'aquest món. Agustí Martí Degà, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, al FAR, per estar aquí amb nosaltres en aquest dia tan important. Gràcies.
Doncs tornem en 5 minuts.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Des de la vila de l'Anxova, des de Ràdio L'Escala, us desitgem que passeu molt bones festes.
Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour que chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante.
campagne, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Pareil, ça a toujours pareil. On peut limiter ses dépenses, sa distinction s'en est.